L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Som a dijous, 11 del mes de març. El Parlament demana a l'Estat que no ubiqui a Ascó el cementiri nuclear. Amb aquesta notícia de portada obrirem l'informatiu. Parlarem també de la tonyina roja, del cabal de l'Ebre, del projecte Castor i d'altres fronts oberts per aconseguir un territori com vol la gent d'aquí i no com ens imposen. Benvinguts, aquí comença l'informatiu de Mutter. El Parlament demana a l'Estat que no ubiqui el cementiri nuclear a Catalunya. El tripartit i Convergència i Unió unien avui dijous els seus vots per reclamar al govern que sol·liciti a l'executiu de l'Estat que desestimi de manera definitiva la ubicació del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears en qualsevol terme municipal de Catalunya. La proposta original era del tripartit qui arribava a un acord amb un text pactat amb Convergència i Unió. Tot i l'acord, això no ha impedit alguns retrets. De fet, Convergència i Unió assegurava que la votació ha servit perquè el Partit dels Socialistes de Catalunya rectifiqués després que l'11 de març del 2008 votés en contra d'una resolució similar. Escolten Francesc Sancho.
Entenc que acabem rectificant o que acabem donant sortida o que acabem donant la possibilitat de que el Partit Socialista de Catalunya, que en el seu moment es va abstindre en aquell acord, s'afegisca a un acord pres en seu parlamentària rectificant la seva posició inicial. Jo entenc que aquesta és l'essència del debat d'avui aquí, no n'hi ha una altra. És possibilitar precisament al Partit Socialista de Catalunya incorporar-se a l'acord. El senyor Terrades feia referència a les declaracions del president Montilla. És cert, el president Montilla va acabar fent declaracions dient el mateix que havia dit el Parlament, però escolti, com a mínim deixin dir-li una cosa amablement i perquè se mantengui. Ha tardat, eh?
Per la seva banda, Jordi Terrades, del PSC, assegura que el seu partit no cau en cap contradicció amb el rebuig al cementiri nuclear al Parlament.
Cap contradicció amb la posició del meu grup parlamentari. En el passat i avui ja li hem manifestat, nosaltres estem a favor d'un magatzem centralitzat de residus nuclears. El govern de l'Estat encara no ha adoptat cap decisió. Ha obert un concurs i han presentat diversos ajuntaments. El nostre grup parlamentari ha escoltat i ha constatat que avui no hi ha consens i per això donem suport en aquesta moció. Senyor Sancho, amb el mateix to d'amabilitat que vostè ha fet servir, miri, aquesta transacció que hem acordat el seu grup amb els grups que donen suport al govern és perquè vostès puguin sumar-se a la majoria i aprovar aquesta resolució. El que els hi molesta a vostès és que el govern de Catalunya hagi pres la iniciativa de dir que no hi ha consens i que, per tant, no volem amagatzem a Catalunya.
En referència a Ascó i al cementiri nuclear, Francesc Sancho, de Convergència i Unió, dia literalment que si fos el meu municipi faria el mateix que ells fan.
I aquí deixi'm dir una cosa. Jo, com el senyor Terrades, no només comprenc els alcaldes de Ribera. Els comprenc molt. Estic en ells. Entenc precisament el que fan. I dic una cosa i la dic aquí en tota tranquil·litat. Si fos el meu municipi, probablement faria el mateix que ells fan. I ho dic en aquesta contundència. Els entenc, els comprenc, sóc solidari. Si fos el meu municipi del que jo sóc alcalde, probablement faria el mateix que ells fan. Ara bé, també som conscients des del nostre grup que en el procés de participació, en el procés de presa de decisió, hi ha una opinió majoritària a tota Catalunya que diu que no volem que s'emplaci aquest magatzem temporal centralitzat en territori català.
El Partit Popular de Catalunya s'abstenia i el grup mixt votava en contra. Joan Bertomeu, del Partit Popular Català, veu que la proposta és demagògica i vol manipular el poble i no porta res oportú.
El que haurien de fer és retirar la proposta de resolució que no dona cap força al govern més de la que ja té actualment i que comencen a presentar propostes encaminades a donar llocs de treball i seguretat a les Terres de l'Ebre. Per tant, el Partit Popular veient la demagogia d'aquesta proposta de resolució que es presenta avui al Parlament, veient que no té sentit una cosa que està aprovada a repetir-la i tornar a aprovar, ens abstindrem d'aquesta proposta, que la veritat és que vol manipular el poble, però no porta res d'oportú.
La moció aprovada pel Tripartit i Convergència i Unió assenyala que el Parlament dona suport a la decisió del Govern de la Generalitat de rebutjar la instal·lació a Catalunya d'un magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, d'acord amb la resolució de l'11 de març del 2008, aprovada pel Parlament. Seguim amb el nostre recorregut informatiu ara parlant de la Unió Europea i de l'aprovació del veto al comerç internacional de la tonyina vermella. El sector de l'encerclament de la tonyina roja de l'Ametlla de Mar s'ha despertat avui amb una mala notícia. Els països de la Unió Europea, amb el vot favorable de l'Estat espanyol, aprovaven el veto al comerç internacional de la tonyina vermella a partir del 2011, amb excepcions per a l'activitat local de la flota artesanal comunitària. Olga Tomàs en té més dades des de l'Ametlla de Mar.
Estrasburg ahir va ser l'escenari de la votació dels països de la Unió Europea per determinar si la tonyina roja hauria d'entrar a l'annex primer de CITES, Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. I, finalment, els països europeus, amb el vot favorable de l'Estat espanyol, han aprovat el veto al comerç internacional de la tonyina vermella a partir del 2011, amb excepcions per a l'activitat local de la flota artesanal comunitària. Des del grup Balfegó, empresa Tonyinaire de l'Ametlla de Mar, es considera que aquesta decisió de la Unió Europea és molt greu i que s'ha cedit a les pressions dels grups de defensa mediambiental. A més, es considera que no s'han tingut en compte les conseqüències laborals i econòmiques del sector. D'altra banda, Juan Serrano, portaveu del grup Balfegó, considera que amb aquesta decisió hi haurà uns clars beneficiats. Escoltem-lo.
CITES solo prohíbe el comercio internacional, no prohíbe la pesca del atún rojo, con lo cual Turquía, Croacia, Libia, Siria, Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos seguirán pescando atún y los europeos nos quedaremos en casa sin trabajo. Esas son las consecuencias de unos malos políticos y de una mala decisión por parte de Europa.
Serrano, a més, ha fet una crida als representants polítics de la Generalitat perquè avui es moguin i mostren suport al sector davant d'aquesta decisió. De fet, al Parlament s'han pres diversos acords de defensa d'aquest sector català que no s'han tingut en compte part del govern espanyol a l'hora de fer la votació. Ara, l'única esperança que li queda al sector de l'encerclament de la tonyina roja és que en la reunió a Doha, països com Canadà, Noruega, Japó i Mèxic trobin els aliats necessaris perquè, tot i el sí de la Unió Europea, la tonyina roja no entri a CITES. Perquè, tot i que després s'hauran de fer les valoracions dels resultats de l'ICAT, Convenció Internacional per la Conservació de la Tonyina Atlàntica, al novembre a Suïssa, una vegada ha entrat una espècie a CITES, és molt difícil que en surti.
La Comissió Europea adverteix el govern espanyol perquè incompleix el cabal mínim de l'Ebre. Un cop més, el govern espanyol transposa tard i malament una directiva europea, en aquest cas la directiva Mar de l'Aigua, que obliga a establir plans de conca pels rius i a calcular l'existència de cabals mínims que garanteixin la diversitat ecològica. Es lamentava l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras. Precisament era quan responia a una pregunta parlamentària de Junqueras que la Comissió Europea afirmava que seguirà de prop el pla de conca de l'Ebre per assegurar-se que el govern espanyol compleixi el cabal mínim del riu, ja que tant pel que fa al model de càlcul del cabal mínim com als períodes fixats per publicar el pla, l'executiu espanyol incompleix, molt probablement, la directiva. Ens ho explica en la següent crònica Josep Roig.
Doncs Brussel·les considera imprescindible establir un cabal mínim dels rius que garanteixi el bon estat de les aigües superficials i el medi ambient. Per això, la directiva Mar de l'Aigua estableix que només després que els plans de conca hagin determinat el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat ecològic dels diversos trams fluvials es poden atorgar noves concessions. Junqueras alerta que el govern espanyol calcula el cabal mínim del riu en funció del sobrant de l'aigua després d'haver fet les concessions riu amunt. Un cop més, diu Junqueras, el govern espanyol transposa tard i malament una directiva europea. L'escoltem.
Un cop més, el govern espanyol transposa tard i malament una directiva europea. En aquest cas es tracta de la directiva Marc de l'Aigua. que és la directiva que obliga a establir uns plans de conca per a les conques dels rius i calcular, per tant, l'existència d'uns cabals ecològics mínims que garanteixin la diversitat ecològica d'aquests rius.
La Comissió Europea assenyalava també que el govern espanyol hauria d'haver publicat el Pla de Conca de l'Ebre per a la consulta pública abans del desembre del 2008, i no ho ha fet, igual com tampoc no ha respectat el termini fixat per a l'aprovació definitiva del pla, al desembre del 2009, un fet que suposa un retard considerable en l'aplicació de la directiva Marc de l'Aigua.
Gràcies, Josep. Avui Domènec Ramal des d'Alcana Ràdio ens parla de que la plataforma en Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha organitzat per demà divendres una nova assemblea general. Serà a partir de les 10 de la nit i a l'Auditori Municipal José Antonio Valls. Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Una vegada més, des d'Alcanar hem de parlar de la lluita contra el projecte Castor, una lluita que en este cas i el nostre municipi capitalitza la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, que per demà divendres a partir de les 10 de la nit i a l'Auditori Municipal José Antonio Valls ha convocat una nova assemblea general en la que es tractaran diverses qüestions que, com diem, en la lluita contra el Castor han anat sorgint en les últimes setmanes. Unes qüestions que comentava els nostres micròfons, un dels portaveus de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Evelio Monfort, que destacava que principalment seran dues les qüestions a tractar en aquesta assemblea de demà divendres. Evelio Monfort.
En un principi, nosaltres, la idea més important són dos, hi ha dues coses que són molt importants. Per una part, seran les al·legacions a les últimes cartes que han fet seguir doncs, des de la subdelegació de Castelló i dels departaments interessats en aquest assumpte als particulars i a la plataforma. Nosaltres hem fet unes al·legacions que ja vos explicarà Cris com han sortit. Contestarem nosaltres com a plataforma per una part i contestarem també com a particulars a cada un. La nostra idea és deixar-los a cada un una còpia de l'al·legació. El que sí que tindrà que fer aquesta gent és fer tres fotocòpies més i omplir el seu nom i signar-ho i enviar-ho per correus al puesto on nosaltres vos direm, a la subdelegació de Castelló i algú a la subdelegació de Tarragona. I són unes al·legacions pensades tant pel tram 1, que seria el tram que va des del mar fins a la planta, com pel tram 2, que és el que va des de la planta fins al gasoducte principal. No?
Recordeu, l'assemblea serà demà divendres a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal. Per últim i per acabar, hem de dir també que la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha volgut sortir al pas criticant l'anunci de l'empresa promotora del projecte, Escal UGS, que tal i com els mitjans de comunicació destacaven dies enrere, anunciava que adequarà paisatgísticament la planta terrestre de tractament de gas i el seu entorn, basant-se en la plantació d'uns 6.000 tarongers, que per cert han estat adquirits també a productors de plantons d'Alcanar. La plataforma considera que es tracta d'una operació propagandística.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Et convidem a una fira amb molt de gust.
Visita FestTast, el pavelló firal de Tortosa, de l'11 al 14 de març.
Compra i tasta qualitat, els millors vins, restaurants, marís, arrossos, embotits.
I gaudeix de les demostracions de cuina, les cates de vins i caves, les exposicions.
Recorda, de l'11 al 14 de març, visita FestTast.
11 de març, sols professionals.
Més informació a festtast.cat.
Organitza Fira de Tortosa.
FestTast, una fira amb molt de gust.
Harmonia, esforç, competitivitat,
disciplina,
esport.
Tot això i molt més és l'espectacle del Twirling.
Viu-lo a Santa Bàrbara el cap de setmana del 13 i 14 de març.
El Club Twirling Santa Bàrbara organitza les semifinals de parelles i conjunts de les zones de Tarragona i Lleida.
Pavelló Poliesportiu de Santa Bàrbara,
13 i 14 de març.
L'espectacle del Twirling torna a competir.
Vine a gaudir-ne.
T'esperem a Santa Bàrbara,
al Pavelló Poliesportiu.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A Sant Carles de la Ràpita ja s'han començat les obres de peatonalització de diversos carrers que comportaran millores importants a la localitat, tal com ens explica en la següent crònica des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
Les màquines han començat a treballar les obres de peatonalització del carrer La Cinta, que passarà a ser d'ús veïnal. Les obres han estat adjudicades a l'empresa Delta Bat per concurs públic i per un import de 213.000 euros. I és que l'actuació no només consistirà en un canvi de pavimentació, sinó que comportarà la renovació de les xarxes soterrades de serveis públics, com el clavegueram, línies elèctriques i canonades d'aigua. Actuació que afectarà el tram comprès entre el carrer Migdia i el carrer Jaume I el Conqueridor i que té un termini d'execució de 3 mesos i mig. Un cop arranjat el carrer La Cinta, la intenció del consistori és continuar després amb la peatonalització del carrer de l'Àngel. Ho ha dit l'alcalde de la Ràpita, Miquel Alonso.
La peatonalització del carrer La Cinta, lògicament, comportarà una millora molt important, ja que va la modificació en tot el que fa referència a ampliacions de clavegueram, a connexions d'aigua, enllumenat, i per a deixar el carrer com a carrer peatonal. Peatonal, que significa que bàsicament només podran entrar els vehicles dels propietaris d'allí que tinguin almacén per a tancar-lo i els que no, només per a la càrrega i descàrrega. Està dins este projecte de lo que s'havia sol·licitat al FUMIT pel tema de millorar aspectes del nostre poble. Es fa la peatonalització dels dos carrers, La Cinta i l'Àngel. Ara comencem La Cinta i suposo que abans d'acabar La Cinta s'adjudicarà el carrer de l'Àngel per a fer tota una continuació d'obra. I nosaltres intentaríem, que sabem que en estiu és quan hi ha màxima afluència de gent, que les obres, almenys el que és el carrer de La Cinta, estiguera quasi pràcticament acabat, i no tocaríem el carrer de l'Àngel pel tema que té dia de cara a l'estiu, i començaríem el carrer de l'Àngel segurament al setembre, per a finals d'any tindreu ja els dos carrers arranjats i fets.
Les obres es portaran a terme per fases i trams, és a dir, amb el mateix sistema que es va emprar per a peatonalitzar el barri Mariner per tal de perjudicar el menys possible al veïnat. Tot i això, les molèsties seran inevitables. A més, assegura l'alcalde Miquel Alonso, aquesta actuació serà el punt de partida d'una sèrie de projectes d'obra civil al municipi que l'Ajuntament encetarà a partir d'ara un cop obtingut el finançament. Per aquest motiu, Alonso demana la col·laboració i comprensió de la ciutadania. Tornant a les obres que han començat avui al carrer La Cinta, dir que l'empresa adjudicatària ha contractat 3 persones en situació d'atur, que era un dels requisits necessaris per superar el concurs, i a més ha aportat com a millores fer-se càrrec de la peatonalització del carrer Estrella.
Avui es presenta en posta el documental La Igualtat, una història de conquestes, un documental rodat a diferents localitats franceses i que fa referència a dones que van haver d'exiliar-se. El documental ha estat realitzat per una empresa ampostina d'audiovisuals. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs aquesta tarda al casal municipal d'Amposta i a partir de les 7 de la tarda es podrà seguir la projecció d'un documental realitzat pel productor audiovisual ampostí Santi Valldeperes, anomenat La Igualtat, una història de conquestes, una producció de la FACEF que es va presentar fa uns dies a París al Palau de la Porta Daurada. Després d'un any i mig de feina i després d'haver-se presentat a París, Amposta serà el primer lloc on es podrà veure aquest documental que parla de dones exiliades. Ens ho explicava Santi Valldeperes.
Bueno, lo que veurem avui aquí al casal és un documental que el que mostra és la vitalitat del teixit associatiu espanyol a França. Són 47 retrats de dones que són realment les almes, les ànimes del moviment associatiu espanyol existent a França. Tot i que és un projecte, bueno, d'un cert abast internacional, jo em sento bastant orgullós pel fet de que es passi aquí, de que la gent d'aquí pugui veure el seu treball, perquè pues, bueno, m'ha estat encarregat a gent d'aquí del territori, en aquest cas el documental me va ser encarregat a mi, però també juntament amb el documental hi ha un treball fotogràfic que ha sigut encarregat a Guillermo Barberà, a Guille, i el llibre de fotografies que recull tot aquest treball fotogràfic ha estat maquetat i dissenyat per un estudi de disseny d'aquí d'Amposta, pel grup ABS. Per tant, per a mi és un motiu d'orgull que aquest treball se pugui passar aquí.
Doncs en les paraules de Santi Valldeperes, que ha estat el màxim responsable d'aquest reportatge que parla de la implicació de les dones immigrades espanyoles en el moviment social a França i que estarà acompanyat també d'un llibre de fotografies que, com deia Santi Valldeperes, ha estat realitzat per Guille Barberà.
Gràcies, Manel. Continuem parlant de temes culturals, perquè la banda de música de Santa Bàrbara està preparant un musical per a les properes jornades culturals. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El proper mes d'abril, Santa Bàrbara donarà inici un altre any a les jornades culturals amb una sèrie d'actes que s'encarreguen d'organitzar les diferents entitats del municipi amb el patrocini de l'Ajuntament. Entre els actes que ja s'han donat a conèixer hi destaca el que organitzarà la banda de la Unió Musical Jaume Balmes al mes de maig. Segons que explicava el seu director, Marc Subirats, es tracta d'un concert que lligarà música i teatre amb la representació de Pere i el Llop, conte musical per a nens, compost pel soviètic Sergei Prokofiev al 1936. Subirats explicava que l'obra permet combinar la narració, la música i la plàstica dels actors per desenvolupar una història on hi convergeixen els tres gèneres artístics. Per poder dur a terme aquesta experiència, la Unió Musical Jaume Balmes comptarà amb la participació del grup de teatre de l'Ametlla de Mar. Marc Subirats.
El que sí que ja tenim en marxa és el concert de jornades, que enguany, com a novetat, tenim que juntament amb el grup de teatre de l'Ametlla volem fer una peça que és la Pere i el Llop, que és una peça que està feta de Prokofiev per a narrador i banda, però nosaltres volem introduir de més obra de teatre. O sigui, volem fer això, volem fer una espècie de musical, com siguem, no?
L'obra de Sergei Prokofiev es va escriure, com hem escoltat, solament per a narrador i músics. Per això, el fet d'incorporar-hi també actors que mimificaran l'acció de la història converteix l'experiència dels músics planers en tot un repte, especialment en les parts solistes del concert. Subirats també explicava que en un principi s'havia pensat que foren els alumnes del Col·legi de Santa Bàrbara els que fessin d'actors, però el fet de que l'Ametlla ja havia dut a terme aquesta experiència ajudava a resoldre problemes que se'ls plantejaven, com el dels decorats o vestuari que ja havien utilitzat els caleros.
Nosaltres, en principi, volíem fer-ho en el col·legi, perquè pensàvem que era algo que podia lligar a lo que era la... Perquè és una peça més que res lligada als xiquets, no? Vull dir, per que coneguin l'instrument, també està fet per a xiquets i pares, més que res familiar, una peça familiar. I volíem fer-ho en el col·legi, el que passa que és molt complicat perquè necessitem pues, lo que és el decorat, després els personatges s'han de fer els trajes, vull dir... I l'Ametlla justament l'havien fet l'any passat, aquesta peça, ja. I vaig pensar, carai, pues, ja que tenen ells tot el material preparat, pues, ho aprofitem, ja coneixen la peça, serà molt menys complicat d'ajustar perquè en crios no és el mateix que treballar en adults, allí tots són... Bueno, adults també tenen gent jove allí a la llocs de teatre de l'Ametlla. Però ja, com ja teníem muntat, van dir, pues no, ja és una dificultat menys.
El concert musical de la Unió Musical Jaume Balmes es farà el dissabte 22 de maig a partir de les 6 de la tarda.
Gràcies, Josep. De la música als jocs tradicionals, perquè aquest cap de setmana podrem descobrir el Delta amb aquests jocs tradicionals. Una de les propostes que ens presenta el Parc Natural i de la que ens en parla en la següent crònica, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre i l'Escola del Parc organitzen per aquest cap de setmana una jornada de jocs tradicionals ebrencs que pretén descobrir el Delta des de la vessant més lúdica dels jocs tradicionals de la zona a través d'experiències educatives i de lleure, fer joguines amb objectes i elements naturals, així com practicar alguns jocs tradicionals en l'entorn del parc. La jornada tindrà lloc al Centre d'Educació Ambiental de Deltebre i paratges propers com la zona del Garxal o la platja de Riumar. Sobre els adjectius d'aquesta jornada inclosa el programa d'ús públic del Parc Natural, ens en parla el gerent de l'Escola del Parc, Ramon Vidal.
Dins del que és el programa d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, hi ha sortides, activitats diverses i hi ha també jornades i cursos de formació. Doncs aquest any, un dels cursos que hem organitzat i que se celebraran este proper cap de setmana, 13 i 14 de març, són jocs tradicionals ebrencs aquí al parc. Una mica l'objectiu seria fer una descoberta del Delta de l'Ebre des d'una vessant més lúdica, mitjançant el que seria l'organització i el desenvolupament de jocs tradicionals de la zona. Per tant, seria una mica el fil conductor per tal de donar a conèixer lo Delta, doncs, a turistes, a escoles, visitants, en definitiva, del Delta de l'Ebre. I va bàsicament adreçat a guies, educadors ambientals, o qualsevol persona interessada en el món del Delta, en les activitats educativo-turístiques, etc. No? I són una sèrie de mòduls repartits entre dissabte al matí i a la tarda i el diumenge al matí. Llavors hi ha activitats teòriques dins d'aula, hi ha construcció de joguines en materials típics de la zona, canyes posem per cas, i a sortides de camp per reconèixer o conèixer algun dels espais naturals del Delta mitjançant el joc.
Els interessats en assistir-hi cal que formalitzeu la inscripció totalment gratuïta al telèfon 977 48 21 81. Els tres mòduls de la jornada, jocs tradicionals ebrencs al Parc Natural, tindran lloc dissabte tot el dia i diumenge fins al migdia.
Gràcies, Lluïsa. Ara anem a fer un tomb pel teatre, perquè a l'Ametlla de Mar s'engega la sisena mostra de teatre durant aquest proper cap de setmana. Serà aquest dissabte 13 de març que es començarà la sisena mostra de teatre La Cala de l'Ametlla a l'Ametlla de Mar. Les representacions tindran lloc en dissabtes, a partir de les 6 de la tarda i a la sala de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, fins al dia 17 d'abril. Olga Tomàs.
La representació de Les Armes de Bagatela, de Joaquim Carbó, pel grup d'alumnes del cicle mitjà de l'Escola Mediterrani de l'Ampolla, serà l'encarregada de donar el tret de sortida a la sisena mostra de teatre de la Cala de l'Ametlla, aquest dissabte a les 6 de la tarda a la Sala de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa. Fins al 17 d'abril tindran lloc diverses representacions les tardes de dissabte a la Sala de la Societat. Algunes de les obres que formen part del cartell d'aquesta sisena mostra són La tia de Carlos, del grup Aula de Teatre UNAE de Tortosa, i El metge Garrotada és una obra de Molière que representarà el grup de teatre de Falset. Aquesta iniciativa està organitzada per la Regidoria de Cultura i la Societat Cultural amb el grup de teatre amateur Grup Escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, que també realitzarà representacions en aquesta nova edició de la mostra. En concret, l'11 d'abril a les 6 de la tarda tindrà lloc El País de Mai Més, el Peter Pan de Disney, pel grup infantil del grup escènic de la Societat. I el 17 d'abril, també a les 6 de la tarda, el grup escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa representarà Retalls de T, una adaptació de la representació del grup televisiu T de Teatre. Ens ho explica Tomàs Margalef, director del grup escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa.
I estem animats perquè, home, pensem que cada vegada jo trobo que la mostra es va una mica consolidant, hi ha gent que l'espera, té els seus seguidors. Agrair una mica a Semar per la col·laboració que ells mos tenen en la mostra de teatre, en la col·laboració que ells tenen, no cal dir-ho a l'Ajuntament i a la societat i a tot el poble que mos va seguint i mos va animant a continuar en el teatre.
Per la seva part, la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, invita tothom a gaudir d'aquestes tardes de teatre. Escoltem-la.
Que se sàpiga que ho fem conjuntament amb la societat. El grup escènic de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa són els que actuen, el nostre grup de teatre, i ho fem conjuntament des de la regidoria de Cultura i des de la societat. Esperem l'assistència de molt de públic, perquè val la pena de veure, i tindrem uns quants dissabtes amb una aposta teatral que val la pena.
D'altra banda, la regidora ha destacat l'afició al teatre que cada vegada creix més al municipi que compta amb tot el suport del consistori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El cel es presenta serè pràcticament a tot el territori, tot i que ja continuen havent-hi alguns núvols enfront de la costa, del Maresme, de la Selva, també fins i tot del Barcelonès. I a més també els núvols poden augmentar al llarg de la jornada cap al Pirineu, on no descartem algun ruixat. En conjunt serien fenòmens molt poc importants. El sol ha de dominar gran part del país, fet que ajudarà que després d'aquesta matinada tan freda, tan gèlida, les temperatures es recuperin una mica, amb valors pròxims als 10 graus, sobretot a la façana litoral i prelitoral. Les glaçades han sigut molt importants. Per sota dels 5 graus sota zero a gran part de l'interior del país, s'ha arribat als 10 graus, 11 graus sota zero en molts sectors. Esperem que l'ambient gèlid es mantingui al llarg dels propers dies, però amb una tendència a anar a menys. De fet, els valors diurns han d'anar recuperant-se lentament i esperem que, en tot cas, l'ambient sigui una mica més agradable a partir de la setmana que ve. Cal dir que demà i dissabte els ruixats o les nuvolades poden tendir a augmentar una mica més, però sempre serien fenòmens poc importants, amb un cel, doncs, en principi, menys serem.
Amb el resum d'aquestes notícies importants que ens deixa aquest 11 de març al territori, acabem. Que tinguin una bona jornada. Demà hi tornem. Els esperem a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.